Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Quart d'11 del matí, és divendres, és 17 d'abril, ha superat aquesta, diguem-ne, aquest espai més vacacional de la Setmana Santa. Tornem a tenir el nostre habitual temps de família amb en Roman Pérez des del Centre de Reeducació de Vic. Roman, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Estàvem, però, encara movent-nos en el món de l'adolescència i d'aquestes influències dels pares i de com s'ha de deixar una miqueta, diguem-ne, que tothom es deixi una miqueta en pau i segurament la convivència seria millor. Però en qualsevol cas, avui en Roman ens proposava bé que l'adolescència es nota molt bé les diferències generacionals entre pares i fills. Ens parlaves no d'un salt generacional, sinó d'un abisme generacional, més que en qualsevol altra etapa de la vida.
Mira, interessant. Sí, clar, perquè diria més, és on més apareix la identitat, no? És a dir, i l'interès per marcar diferències que té l'adolescent, com a part del seu procés de trobar una identitat personal.
I suposo que ho dius d'aquesta forma perquè hi ha circumstàncies que tenen una relació causa-efecte amb l'època en la qual li ha tocat viure cadascú.
Efectivament.
Més enllà del que un pensi o deixi de pensar, o pensem el que pensem perquè hem viscut el que hem viscut.
Aquí està. No, tu, i d'aquí ve lo de la qüestió generacional. Per exemple, joves d'avui en dia...
Que ho has dit d'això ara.
Joves, els que són joves ara.
Joves d'avui en dia.
I sí, joves tots ho vam ser. Compte ara, compte ara. Tots ho vam ser en algun moment.
Joves d'avui en dia.
Pues sí.
És que parlem joves d'avui en dia com allò de dir els joves d'abans, sí. També dona la sensació que eren una altra cosa que els joves d'avui en dia.
A veure, compartíem moltes coses, però també hi ha diferències substancials. Per exemple, molts joves d'ara no tenen interès per treballar, per fer peles. I per què no? Perquè no el tenen. Mira per on. Hi ha molts que no en tenen. Dius, per què no pots treballar? No. O tenen, no sé, o tenen 19 anys i no es treuen el carnet. Dius, buah, ja me'l trauré. Jo estava esperant, però a veure, sempre és difícil parlar, perquè a més jo no sóc sociòleg, però sí que són fenòmens que es veuen, diríem.
Bé, que diguem-ne que arriben a la consulta també.
Sí,
d'acord.
Sí,
no arriben no d'una forma tan evident com en els sociòlegs, que els toca analitzar
en lo macro,
moviments, sí. Això mateix, però sí. D'alguna forma la consulta arriben allò, els...
En lo particular, en lo familiar, com això es produeix.
A veure, què passa? Que hi ha una certa apatia?
No és apatia.
No,
són valors diferents. És a dir, són, diríem...
Els pares diran, quan diu diferent...
Sí, diferent vol dir diferent. Sí.
Que en la majoria de casos diferent vol dir no millor.
et buscaré una frase i te la portaré el proper dia.
Molt bé. Però valors diferents.
Sí, fixa't que la diferència és una cosa tan elemental i, per altra banda, tan transcendental. Tota la informàtica està fonamentada en la diferència 0-1. Tot això, tota la xarxa, internet, allò que estiguis sortint aquí i allà, zeros i uns, punto, pelota. Simple, bàsic, elemental. Mira el que arriba a donar de si com a complexitat, no? Diríem, per el psicoanalista Lacan, també, per a Freud també, la diferència... És binària, és a dir, és entre dos. Amb dos ja fas tota, per exemple, amb dos significants ja fas tota l'estructura lingüística. I la diferència és l'origen de la vida, això també, no? És a dir, ha d'haver-hi mascle i femella, o bueno, ja si entrem en els insectes, sí, i les plantes, ja complica més les coses, però direm que aquí, en aquesta diferència, hi ha l'origen de la vida. O sigui, la diferència, vull dir, pot ser relativament poca cosa, però sempre té conseqüències. Aleshores, aquesta diferència, si no està en la banda aquesta, de, per exemple, del treball, la trobaràs en altres qüestions, i de forma radical.
D'acord, però fa un moment ens deies, els valors han canviat, sí. I segurament moltes persones et poden dir, i potser els especialistes també deuen pensar, que hi ha valors immutables, atemporals, que són bons en qualsevol època i en qualsevol moment i en qualsevol generació, siguis gran, petit o adolescent o jubilat, no?
Sí. Sí, el que passa és que tenen, diríem, trajos
o maneres vestits, de presentar-se,
sí, molt diferents, molt diferents. Per exemple, moltes vegades els adolescents s'enfaden amb els pares, no, quan diuen, bueno, no, per exemple, haig de sortir perquè tinc una amiga que té problemes. I tu deixa't estar d'històries, queda't aquí, que tens que sopar o tens que tal, i demà t'has de llevadora, però què has de fer tu? Escolta'm, que jo haig d'anar, i aquí els pares no estan veient cap valor de l'amistat com una cosa, no? Estan veient que arriba l'hora de sopar, que això és un desordre. Bueno, i el valor sí que hi és, però està posat en una cosa que als ulls dels pares no ha lugar, no? O no té la transcendència. Aleshores, això, ben tenyit molt per la subjectivitat, pel context, i probablement sí que hi ha valors, però diríem que encara que es conservessin, cada fill fa un popurri personal i únic d'aquests valors. Sí, i els ha de donar una composició que ha de ser personal i diferenciada. Hi ha algunes que responen a...
Que hi pot ser bona o no tan bona, o no val la pena plantejar-ho, això?
Mira,
uns pares poden pensar, mira, tenim dos fills, o tenim tres. N'hi ha un que s'agafa l'amistat en el sentit, diguem-ne, més edificant del terme, i n'hi ha un altre que s'agafa l'amistat pel mer interès de treure alguna cosa de les persones. Els pares poden pensar, home, doncs n'hi ha un que m'agrada més com conrea aquest valor de l'amistat que l'altre, no?
D'acord, efectivament. Et pot agradar més, o pots trobar que l'anirà millor la vida amb això, o que ja m'agradaria a mi haver-ho fet com ho ha fet ell o ella.
D'acord, però el pare t'ho pot preguntar a tu i tu dir-li, home, doncs sí, molt probablement li anirà a la vida millor si sí, conrea l'amistat des d'aquest punt de vista, que no des d'un punt de vista del mer interès per alguna cosa o altra.
Però fixa't, depèn, no? Depèn, jo que sé, ara m'ha vingut al cap, pobre home, no sé si... El Mario Conde, probablement hi tenia interessos i relacions amb interessos o relacions interessants, o no sé com va. En principi, li va anar força bé, o la seva mare igual diu, mira, el meu fill, no? D'on estava i on està. I un altre diu, veus, un típic exemple de com no va bé a la vida.
D'acord.
És que és molt subjectiu.
D'acord, però els pares poden pensar que hi ha determinades actituds o maneres
sí,
de fer
sí.
que són més correctes que altres.
Efectivament.
Això sí.
Sí, però són correctes des de la perspectiva dels pares, des dels valors dels pares. Veus, ara, la qüestió és com plantejar la diferència i ser respectuós. És a dir, mira, jo... A mi em costa d'entendre aquestes relacions que tens tu perquè és que jo funciono d'una altra manera i trobo que a la vida les coses van d'una altra forma, però no és a la, és a la vida de cadascú al final, perquè la vida no existeix per fora de l'individu o del subjecte que la viu. O sigui, no, tot, hi ha tot un món, el cosmos, tot, si estic viu, si jo ho veig, diu, perquè un cop em mori deixarà d'haver-hi el cosmos, com mínim per mi. Aleshores és una qüestió i això és el difícil, i aquí és on te veus diferències que són generacionals o són diferències personals o són diferències.
Una cosa és una diferència, una altra una conducta preocupant?
Bueno, seria interessant diferenciar-ho, o establir, diríem, no? Perquè la preocupació, diríem, això, mira, amb alguns pares grans també ho treballem, no? La diferència entre, com diria, em disgusta, o em desagrada, però no em preocupa. Bueno, no? És una distinció important, i va molt bé que un pare pugui veure, inclús que es manifesti, perquè poc poden fer els pares.
És que justament... és que dona aquella sensació que dius, pel respecte a la diferència, no t'hi fiquis, i potser resulta que ficant-hi podries llimar algunes coses que veritablement podrien ajudar aquell fill o aquella filla a desenvolupar-se millor.
Podria ser, però diríem, però no et notifiquis. O sigui, a veure, els notifiquis són més els fills, normalment. És més l'adolescent del notifiquis. I depèn de... O sigui, els pares normalment sí que s'hi volen ficar, oi tant que volen. Volen ficar-se, volen participar, A veure, no tots, però és una tendència justament que ve, també podríem dir, dels pares avui en dia. Si parlem dels joves avui en dia, parlem dels pares avui en dia. On també han estat molt... No, el creixement dels fills s'ha viscut de forma molt intensa. No? Això és interessant en la clínica quan escoltes, no, gent, per exemple, algun pacient gran vull dir de 60 i pico, és a dir, que ha passat per les conseqüències de la postguerra, no? Quan veu els seus fills com parlen dels fills petits i es queden com totalment descobrint, no? Després de tants anys de viure, de que per algú un fill pugui ser una cosa d'aquest tipus, no? No, que el pare li digui, però com és que te'n vas a Barcelona, que està plovent a bots i barrals, amb el bebè petit? I diu, és que la seva primera anada a Barcelona serà una cosa que sempre recordarem i que sempre... I l'altre es quedava, però quan dient, hòstia, però de què m'està parlant, no? Com pot ser que per algú... I bueno, i és cert que en una època en què la supervivència és lo fonamental, l'important d'un fill no és que sigui encantador o que tinguem una relació i que ens estimem millor, sinó que, per exemple, pugui col·laborar en la supervivència d'alguna manera, no? Que sàpiga donar de menjar a les gallines, no? I anar a buscar alguna cosa pels conills.
Sí,
no?
Sí. Diguem que la sensibilitat i l'estimació ja la donem per entesa.
Exacte, perquè aquí estan tots al mateix vaixell.
I anem per feina.
Sí, exacte.
D'acord.
Aleshores, és una generació que ha viscut la paternitat i la maternitat d'una forma molt intensa, molt propera, molt, molt personal, molt com a enriquiment personal. És a dir, que és, en aquest sentit és poc altruista. És a dir, ha esdevingut un valor, no? És a dir, què t'agrada a tu a la vida? Bueno, m'agrada ser pare, no? O ser mare. Què tens a la vida? Tinc fills. Que realment dona, sembla que molt més que abans, un estar a la vida, un lloc al món,
encara que en alguns moments hagis dit que també en l'època actual pares i mares no tenen tanta estona per estar amb els fills, etc.
Sí, encara que passi això.
Encara que passi això, sí, encara sí, que hi donguin aquesta importància que hem de suposar que respecte a anys enrere és millor que sigui així.
A veure, això sempre és difícil,
això sempre és difícil de dir.
Sí, sí. Jo crec que són opcions. Diríem que és veritat que els nanos necessiten atencions i per ells, o sigui, els encanta. Ara, també és cert que els pares els deixen una situació, és això que deies l'altre dia, si no vols patir no siguis pare.
Sí.
Bueno, pues aquí, en aquest sentit, patiran la mort d'estimació, és a dir, que tan junts, i clar, quan l'adolescència...
Com no? Més gran el vincle, més gran el patir.
I sí, algo d'això hi ha, perquè després la separació és dolorosa, les diferències són doloroses...
Però els pares et diran, escolta, què vol que faci jo?
Ja. Vale, està bé, és així.
Sí, és així.
Però que va bé que es pensin, què poden fer, no? És a dir, on t'ha buscat, perquè de vegades darrere d'aquestes qüestions es gasta una quantitat d'energia i una amargura i un dolor horrorós, que diríem que quan hi ha acceptació, bueno, que ja no t'hi poses tant amb aquestes qüestions i queda més obert per buscar d'altres on sí pugui haver-hi trobada, encontre, compartir, intercanviar.
Ara que començàvem parlant d'això, d'aquest abim generacional que deies, els pares en vegin alguna cosa dels fills? Quan els veuen créixer, quan els veuen desenvolupar-se, quan els veuen sortir, no sé si dir a qualsevol hora, però fer més o menys la vida que suposadament volen fer a l'adolescència?
A veure, hi ha una part que és conscient, que sí que envegen i ho diuen, i aleshores ràpid es diu que s'enveja sana, i probablement sí, i després hi ha una part que és més inconscient i que hi ha menys consciència, no? Moltes vegades apareix en forma de, no?, més aviat d'intransigència, no?, que t'has cregut tu que és la vida, no? Fer el que et dona la gana, llevar-te a l'hora que et dona la gana, i clar, per una persona que ja no pot ni
perquè moltes creu... vegades sí. Diguem-ne, coincideix en un moment en què els fills surten cada dos per tres de casa, els pares viuen un moment en què, diguem-ne, no poden sortir tant, o segurament no poden desenvolupar tant el seu lleure personal, per 50.000 raons diferents, no?
Sí, i ja ni de vegades ni ho tenen incorporat com que és així. Senzillament els hi costa de creure que per algú no ho sigui. És curiós, eh? Potser és el mateix que aquest hivern, no? Sempre ens havíem cregut que el sol estava allà cada dia, no? I que allò era el normal, no? I ara
que resulta que no.
Que potser no, que el de tenir sol és tot una...
Això pot generar una dificultat de relació? Aquest fet d'una certa... no sé si dir, enveja sana, encara que sigui sana?
A veure, sí, sí, o sigui, que forma part del poti-poti, no? És un component més, i que, a veure, no? Per exemple, adolescents que en un moment que fan eleccions i bueno, ja no volen estudiar tant, o només fan una assignatura perquè s'han pres el batxillerat en 3, o perquè estan fent un curs pont de no sé quan, o alguns sabàtic. Que directament, efectivament, l'any sabàtic, als 16 anys, no t'ho perdis, eh? És clar, i aquí ja no s'enveja, o sigui, saltar el pare, saltar la mare, ara no escolta, en tinc 45...
Ara no ens diràs que això ni és bo ni és dolent, eh? Perquè quan has dit un no t'ho perdis als 16 anys, és que l'especialista diu que als 16 anys un no es pot demanar un any sabàtic.
Bueno,
que no té l'edat per demanar-se.
Anem a pams.
Anem a pams.
Per què no? Per què no?
Perquè si no, no em diguis això, no t'ho perdis als 16 anys.
Però és que, a veure, està bé, sí, no t'ho perdis. Però això és dit des de la perspectiva d'un que no en té 16.
D'acord.
És a dir, jo mai he tingut un any sabàtic, no? És a dir, i el que és més, és a dir, o sigui, tant com està el pati, no d'ara, de fa molt de temps, o sigui, qui fa un mes de vacances sencer, dius, el mes sencer, un any, és que és impensable. I així tot, hi ha gent... hi ha adults que fan anys sabàtics i que tenen que veure, però és clar, són anys sabàtics d'adults i ara estem parlant d'anys sabàtics d'adolescent. Què passa? Com un adolescent sigui realment així, que vol un any sabàtic, no et preocupis que el tindrà, o sigui, declarat i clarament o encobert, però serà igualment sabàtic. Hi ha moltes maneres, no? Alguns ho fan fent campana, no? S'apunten, no sé, al batxillerat o on sigui, i no van mai, estan sempre aquí. Bueno, quan els pares, no? Quan s'acaba de descobrir el pastís, pues ja estan al mes de desembre
i s'acaba l'any sabàtic.
Sí, i ja diu, bueno, ja tal com estan les coses, ja per quin sentit té continuar, ja pim pam, i s'acaba, i ja està, ja serà any sabàtic declarat o continuarà fent campanes. Aleshores, però és cert que l'adolescent, o hi ha adolescents que en un moment determinat no saben cap on anar, no? L'any sabàtic és una manera molt xula i molt vacilona de dir, és que
no sé per on anar,
sí, no tinc ni idea de cap on tirar, estic o sigui, necessito descansar, o sigui, tot el procés aquest de creixement m'ha deixat agotat. Diguem-ne, normalment els anys sabàtics dels adults no són gaire diferents, eh? Normalment l'any sabàtic per molts és anar a fruir de coses que la vida quotidiana no permet, no? estigui sí. viatjar
o que per cansament decididament una de parar en sec
o algú que per cansament o per, sobretot per anàlisi de la trajectòria vital diu, bueno, fins aquí he arribat tal com venia.
Dius,
ara, necessito fer un paron i veure cap on tiraré. I el de l'adolescent no és gaire diferent.
Per això dic que per una banda fa gràcia... En el sentit de trobar una sortida, vols
sí,
dir?
Sí,
no,
saber...
no és gaire diferent el plantejament o la situació.
Exactament.
Deixant de banda aquells casos en què un pot agafar una malaltia i la malaltia es converteix en aquell moment personal en què, diguem-ne, es comencen a plantejar i a reflexionar coses, no?
Vale. Seria, per exemple, una circumstància que faria portaria un replantejament vital.
Vital, sí. També. D'acord.
Però diríem que, clar, això és des de la limitació o la qüestió de força
sí, sí.
que implica la malaltia.
Des d'un fet traumàtic, per dir-ho.
Efectivament, des d'un fet traumàtic.
D'acord. En canvi, a l'adolescència, diguem-ne, ja no cal parlar d'anys sabàtics, però plantejar allò períodes en què o bé es fa moltes campanes, o bé es practica una vida ociosa sense, cap, sense massa d'això.
Sí, més ociosa caòtica, no? Sobretot sí. des del punt de vista dels pares. Es veu el desordre,
aquí
el perdut no que va...
Aquí no hi ha un problema generacional, aquí hi ha una altra cosa, no? Si passa això.
Clar, no, o sigui, sí, no és un problema generacional, però, per exemple, el problema generacional vindrà si beu alcohol, bueno, encara, però si fuma porros, potser sí que ve el problema generacional. Perquè els pares diuen, bueno, oh, no? he vist en internet, pam, i ja està.
Què plantes al balcó?
sí, no, però ja avui en dia ja no és que planta, però ja tothom sap com són les plantes, ja, no?
D'acord.
Perquè, efectivament, per exemple, hi ha tota una exhibició, no? Van amb samarretes, amb la fulla de la marihuana, o amb barrets, o... No? Bueno, ja és un element de merchandising, no? També... del tema. Bueno, però sí, efectivament, això no és fruit d'un problema de diferència generacional, no. És una circumstància que pot passar i que no és tan estranya, i pot ser més o menys traumàtica. De vegades el recurs és la malaltia, efectivament. Més la malaltia normalment psíquica, no? De l'ordre, diríem, de la cosa depressiva, o de l'ordre de les actuacions...
Un adolescent pot agafar depressions? Com...
Sí, i tant. I tant. Pot agafar depressions molt severes, pot tenir actuacions destructives molt importants vers a si mateix i vers als altres, posar-se en situacions això de risc o de dany o, no, personal... No necessàriament de fer-li mal a un altre, però sí de posar-se en situacions transgressores també, que el puguin portar davant de problemes en la llei.
No sé si això és contradictori o no, però uns pares poden trobar-se amb un fill o una filla en depressió i que en canvi tingui una vida social molt, molt activa, que surti cada 2 per 3, que es vagi a divertir de moltes maneres durant moltes hores i que darrere això s'amagui una personalitat amb dificultats.
A veure, el que passa és que si s'amaga haurien de ser molt sutils els pares per adonar-se de que és una...
De que hi ha un problema aquí al darrere.
Clar. Perquè, i està bé que dius, és cert que hi ha gent que justament, per exemple, que necessita un moviment constant, perquè si paren ja no s'aixequen. I això passa amb els adolescents i passa amb alguns adults, d'estar permanentment en la picota, pam, 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 perquè no poden parar. Perquè no tornarien a engegar, o tenen por de no...
Allò de si paro, penso.
O si paro, peto.
D'acord.
Sí.
Allò, si paro, penso, i si penso, malament.
Per si tant... penso, em trobo amb tot el que no vull trobar.
Per tant, segueixo.
Sí, allò de tipus romassa, no? Fugida
endavant. Sí, fugida endavant.
Absolutament. Però diríem que normalment la qüestió depressiva es veu més justament en certa incomprensió de lo social, certa dificultat per fer-se un lloc, per mantenir les relacions d'una forma satisfactòria, no? Agafa com una certa monotonia el veure's amb la gent o amb els que es veu, ja veuen que no està bé, perquè no s'ho passa bé, perquè no està apagat o està mancat d'interessos i d'apassionaments, no? És a dir, que ja passen aquestes coses, no? Que no és fàcil, que és un moment de la vida on si sempre que fem la lectura de la banda de l'audifici que és pels pares, és per l'adolescent, ho és tant o més. Això de desprendre's dels pares, de valdre's a si mateix, és a dir, que tenen molt a guanyar i que tenen, diríem, la pastenaga ja que els fa que es moguin, però també passen moltes pors, s'angoixen moltíssim, tenen molts dubtes, no? I per molts no es veuen capaços o tenen molts dubtes sobre si seran capaços o no, i és un bon moment, arribat al cas, per consultar, perquè els pares vegin també que no tot ho han de resoldre els pares, i que el fet ja de veure-ho i de saber-ho obre les portes a buscar un recurs psicoterapèutic, no? Fora de l'àmbit de lo familiar, que moltes vegades ja pel fet de ser reconeguda la situació de que això aquí hi ha algú que necessita una ajuda, que no és ni malícia, ni vici, ni comoditat, no? Encara que pugui haver-hi una mica de tot.
D'acord, però res amb intenció, vols dir.
Efectivament, no? Que és algo que li passa, no? Aquells que ho està patint, no és una cosa que estigui ni simulant ni provocant deliberadament, Per més que estigui implicat en el resultat.
Vols dir que els pares poden preguntar què et passa?
Sí,
i que el fill o la filla digui no ho sé.
No tinc ni idea, efectivament. Sí. No sé què em passa, però estic fatal. Això també ho poden dir. I aquí és on t'ha passat els primers moments. No?
Hi ha algunes preguntes a fer a continuació d'aquesta?
Al fill,
sí,
diu?
Sí. Que perquè, si els pares sempre pregunten què passa, i el fill o la filla diu no ho sé, però estic fatal. Molt bé.
Vale.
A continuació, què es pot preguntar? Perquè, clar, també tornaríem a estar amb allò de bé, què hem de fer, doncs?
Exacte, però diríem, el de preguntar dependria una mica de si això forma part d'una... La impressió dels pares és que això forma part d'un acostament als pares per intentar...
Resoldre
definir,
les coses.
Efectivament, si més no, definir-les. Aquí està la qüestió.
Vols dir que no s'anima massa a fiscalitzar l'assumpte?
Aquí està. No? M'he trobat alguna vegada, poques, que l'adolescent li digui als pares necessito anar al psicòleg, tinc que anar-hi. I de vegades, en aquest sentit, els psicòlegs escolars fan una certa funció. Quan els nanos s'obren i poden dir això mateix li diuen al psicòleg escolar, i el psicòleg ja pot fer algun pas en el sentit de dir-li, bueno, doncs què tal si consultes, no? Fes-t'ho mirar.
Ara fa de mal dir. Una bona conversa amb els pares pot reconduir la situació sense necessitat d'arribar a un terapeuta? Quan dic una bona conversa, vull dir moltes bones converses.
A veure, depèn de la naturalesa de la qüestió. Anem a dir... No,
I per si a vegades l'únic que fa falta o l'únic que feia falta era parlar.
Sí. Sí, o que petés per alguna banda la situació. Efectivament, no? És a dir, que hi hagués una crisi i que a partir de la crisi i de l'abordar-la, de l'afrontar-la...
S'estableixi una nova manera de relacionar-se.
Efectivament, i no calgui... Jo, mira, m'he trobat això més aviat amb amics o amb persones del voltant que saben que soc psicòleg, no? em pregunten coses o ja... No? I de vegades els dic, bueno, esperem. No? O sigui, tu ja l'has plantejat al fill o a la filla què passa això i en el punt en què esteu? No. Dic, bueno, comença per aquí. A veure si, davant d'això, de saber que així no podeu continuar. I ara heu de veure si teniu, amb els recursos que teniu, us sortiu. Són nanos més petits, normalment, però amb adolescents és tres quarts del mateix. O si, diríem, hi ha una... Si és que no, aleshores buscar el recurs, però ja està més implicat.
D'acord, t'ho pregunto per si d'alguna manera al final pot ser el terapeuta o que acabi fent una funció que potser, volent o sense voler, el propi nucli familiar pot acabar fent. Potser el terapeuta al final d'un procés pot dir, mira, veuen com vostès s'estan relacionant d'una forma diferent que abans de venir a la consulta, i resulta que els pares i els fills ho poden fer, aquest procés, a casa seva, si tenen una mica d'espera i perseverància en intentar resoldre les coses.
Efectivament. A veure, anem a dir-ho així. És a dir, a veure, ja sé que has tocat molt, molts
temes.
Una seria, diríem, jo per exemple mai m'atreveixo a dir que és gràcies al tractament que s'ha modificat tota la qüestió.
Bé.
El tractament és un element important i costós de tot punt de vista, però no és el tot de la qüestió. Forma part de, i està allà, serà un catalitzador, serà...
O sigui, el psicòleg i el psicoanalista no arreglarà la vida de la família,
no,
ni les relacions familiars. No,
no, no. Efectivament. Absolutament no.
D'acord. És a dir, que a vegades, encara que l'adolescent digui necessito anar al psicòleg,
sí,
que no es pensi tampoc aquesta consciència de dir no, necessito anar-hi perquè m'ho resoldrà, no sempre es podrà resoldre, es podrà resoldre a partir d'aquest pressupòsit.
Efectivament.
D'acord.
Efectivament. O sigui, diríem que aviat veurà que no és així. És en un moment, no, de vegades passa amb els adults, també, és que les primeres entrevistes sortia aquí molt alleugerit, de veure que, no, com més desahogat, no? Una part important és, bueno, efectivament, no? Que quan un pot parlar i pot reconèixer el que s'està ofegant, pues això allibera una mica. Però no, saber què t'estàs ofegant i en què t'estàs ofegant no deixa d'ofegar-te. Vull dir, si saps que estàs amb l'aigua fins al coll, bueno, poder veure-ho i tal, alivia, però continues amb l'aigua fins al coll. I aquí has de començar a fer alguna cosa amb l'aigua. No? O sigui, treure...
D'acord, d'acord.
Sí, pujar a algun lloc, has de fer alguna cosa. I aquí és el costós. I aquest procés no el fa el terapeuta.
L'ha de fer la
el
persona.
Propi subjecte.
Però, esclar, hi ha obstacles que poden ser insalvables, i quan dic això em refereixo a exemples, allò de dir... Que vingui un fill o una filla i digui, mira, és que no aguanto amb uns pares.
Sí, sí.
Que potser és exagerat, aquesta forma de plantejar-ho, també, perquè potser un diu que no els aguanti, els aguanta més del que no sembla.
Bueno, però, per exemple... Sí.
No aguanto, no suporto, no sé què. Tal.
No suporto els meus pares, i què? No? I em sento fatal, perquè, home, tampoc és pobra gent, no? Amb tot el que s'esmeren, tampoc és plan. O no el suporto i m'està bé, realment som mala gent.
D'acord.
Bueno, depèn de com s'enganxi això.
Això fa més respecte, eh?
Sí. Però, no, això, mira, alguna vegada m'ha passat de tractaments llargs, Escoltar un adolescent despotricar contra la seva mare dos cops per setmana, 45 minuts, però despotricar de molt mala manera, però molt mal, molt mal, o sigui, d'un odi, una cosa... I fa molta impressió, fa moltíssima impressió. Però
si li fa impressió a l'especialista,
sí,
diguem-ne que està ensinistrat perquè no li facin massa impressió a les coses,
sí,
què no ha de passar amb els pares, no?
Pues mira, resulta que tot això que podia fer allà en l'espai terapèutic li permetia poder estar molt millor amb la seva mare, molt més carinyosa, acceptar molt més moltes altres coses, però era el preu de poder
desfogar-se.
Sí, tot una cosa d'un odi, una ràbia, una rivalitat. A veure, que de vegades es fa responsable als pares, o per exemple a la mare, de que no hi hagi el pare. Sigui perquè ha mort, imagina't, Sigui perquè l'ha abandonat o els ha abandonat, i això es pot, direm, des d'una perspectiva molt infantil, que preval, encara que el subjecte sigui un adolescent, però la visió infantil preval, no? Si haguessis sigut prou, o sigui, t'odio perquè no m'has procurat un pare, i això no veig quins rius ens ha portat. Una, que tu ets una mèdica i no em deixes fer res, si estigués aquí el pare potser sortiria més, ell no em diria aquestes coses, torna a les 8, que té moltes, no, moltes cares, moltes vessants, i sí que hi ha efectes molt, molt intensos, i que de vegades necessiten poder, que espanten, per exemple, perquè tu dius, impacten
a l'especialista,
però el que els viu també,
Però de vegades, per això em refereixo.
Sí, a la passera, tio, no sé com he pogut dir aquestes coses. És a dir, que...
A la mateixa persona.
Sí.
És a dir, que a vegades ens espantem nosaltres mateixos del que podem arribar a dir.
Sí. A l'hora de dir-ho, ens adonem del que arribem a sentir i a pensar.
D'acord.
Que de vegades, quan només ho pensem...
Dius, mira...
Sí, no, tenim les nostres maneres de tot i pensar-ho,
sí,
no veure-ho.
De limitar-ho.
Sí, sí, sí. No, o com és que em va dir un adolescent fa poc, diu, no, no vaig venir l'altre dia, però en plena consciència, perquè jo no tenia ganes de parlar, no sé, dic, ja, que aposta, vas decidir no venir a parlar del que t'estava passant. Diu, home, dit així, sona fatal. Dic, sí, i tant. O sigui, vau, que tens un morro que t'entremitges, no? I ell ho venia a posar com que era conscient
de que, això, de que la vida estava resolta. 10 minuts i seran les 10 per acabar. Una frase també que es diu molt, els pares tenen tota la raó quan diuen quan siguis gran entendràs diverses coses. Això forma part també d'aquesta diferència generacional.
Clar, clar. És un reflex claríssim i és una gran veritat. Hi ha coses que quan tinguis la meva edat, i de vegades no és només l'edat, sinó quan tinguis fills, aleshores comprendràs. Perquè probablement si no els tens, tampoc. O tampoc tant. No de la manera que sí, o sigui, hi ha alguna cosa que té a veure amb l'edat, però hi ha molt que té a veure
amb la vivència.
Sí, sí, amb la vivència com a pare. Jo ja t'ho... Ja t'ho trobaràs.
10 minuts i seran les 10 el divendres que ve en aquesta mateixa hora. Com no, el nostre habitual temps de família des del Centre de Reeducació de Vita amb en Roman Pérez. Roman, gràcies.
A vosaltres.
Fins divendres que ve.
Fins divendres.